d'una possible escalada bèl·lica.
11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Encetam tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i recuperam la notícia que ens ha cridat l'atenció a les 9 a la nostra secció de què parla tothom avui. És evident que parlen de moltíssimes coses, però, entre d'altres, de la visita de dues celebrities, els actors Helen Mirren i Pierce Brosnan.
Palma, vas devenir una micona, un plató de cinema, perquè dos noms potents de Hollywood, Pierce Brosnan i Helen Mirren, varen gaudir d'un parèntesi al rodatge de la sèrie internacional Mobland, per descobrir el patrimoni cultural de la nostra illa. Varen començar per la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, on varen recórrer acompanyats del personal del museu, l'obra i l'univers creatiu de Joan Miró, compartint també les seves reflexions sobre art i creativitat.
I després varen anar cap a la seu, varen pegar un bot fins a la catedral. Brosnan, famós, ja ho sabeu, per haver fet papers com el de James Bond, o fins i tot també ser un dels protagonistes del musical Mamma Mia, va fer un recorregut per la Basílica, tot escoltant les explicacions de Pere Oliver, que és el canonge de la seu. Un dels punts d'interès fou la intervenció de l'artista Miquel Barceló a la capella del Santíssim, davant la qual es va fer una fotografia.
Per la seva banda, Helen Mirren hi va entrar com qualsevol visitant. Va pagar la seva entrada i es va integrar entre turistes i fidels. A Helen Mirren la recordareu, per exemple, per haver fet aquella pel·lícula de The Queen, per la qual va guanyar un Oscar. S'ha aturat, es va aturar a admirar detalls arquitectònics i va compartir impressions i va destacar el seu interès per l'obra d'Antoni Gaudí. Amb dos actors són protagonistes de la sèrie Mobland, Joana Maró, tot aquella reina de les sèries, en aquest programa, de què va?
Mira, és una sèrie que ja varen recomanar aquí, que na Marta Grau ha fet un poques d'euros i m'ha dit que va començar a...
Sí, sí, per jo, la millor sèrie de l'any.
Exacte.
Tenc en el rànquing.
Mira, mira, si tu me la recomanes, a ròpids, la començarem avui vespre.
Avui vespre. O no, perquè després hi ha sèries i te duc unes sèries que te farà molta gola.
Te costarà triar-les.
O no, perquè avui ja ho he com anam i recordeu que jo només mir altres canals a les publicitats d'IB3 i potser me'n vaig a dormir una mica tard. I no convé, però si no ja trobaré el moment.
Bé, en qualsevol cas, xerraven d'aquest Mobland, i doncs una sèrie de televisió anglesa de drama criminal creada per Ronan Bennett, que conta la història dels Harrigan, que són una família criminal londinenca, que se troba immersa en una batalla amb els Stevenson, que podria acabar, Cisco, amb els seus negocis i les seves vides.
Aquests dies s'estan rodant escenes de la segona temporada a la fortalesa de Pollença. Hem de dir que el protagonista d'aquesta sèrie és Tom Hardy, que és un focar d'onces, que en aquest programa mos agrada molt, però per ara no se li han fet fotografies, no saben si és a Mallorca. Tom, si ets aquí, manifesta't.
Jo I
venim a parlar amb tu.
Jo tinc una teoria, ja vos ho he dit avui del matí. En Mirren i en Brosnan han fet el seu tour cultural per Palma, per promocionar Palma Cultural 2031. Sí. I en Hardy crec que farà una mica...
Has dit Palma Cultural 2031?
Sí, mostra-li la tassa.
Ahir l'Ajuntament de Ciutat m'ha fet arribar aquesta tassa, que forma part del metxandatge de la campanya de Palma 2031, i jo ara estaré aquí.
I
no, és que sap que passa que en Xisco la va reclamar en directe i li han fet arribar. No sé si convé que en demanem una.
Des d'aquí una crida a tot l'equip, que és vera que ara
des d'aquí gràcies en Javi Bonet, regidor de Cultura, que va fer la petició i l'endemà em va arribar a la tassa. Jo vaig dir, la mostraré per tot Balears. I jo he complert en la meva paraula.
Ja que tenen bo.
No, però i a part, la tassa és xulíssima.
I qui té bo, vola, i qui no, rodola.
És que de veres, realment, per favor, Susana Iborra, 9713-9900, necessitant la nostra psicòloga per fer un pot de teràpia, perquè no acabo d'entendre aquesta gelosia.
Bé, la meva teoria, que en Brosnan i en Amir han fet el seu tour cultural i crec que
en Hardy
s'anirà a fer de Sant Antoni. Crec que anirà a la Rambla de Sant Antoni, a la Pobla, a Manacor...
Quina fantasia.
A més, passarà molt desapercebut.
Seria un bon bergant de dimonis.
Com? En Tom Hardy passarà desapercebut?
Perquè hi ha molta de gent i per aventura no anirà de caçar.
Si va amb màscara, ara, quina fantasia tocar la ximbomba amb Tom Hardy. Tocar la ximbomba amb ell i poder fer gloses, Sant Antoni i el dimoni,
escolta,
i ell cantant.
Demà escoltarem en directe gloses aquí al dia.
No sabia si escoltaríem Tom Hardy.
Qui sap?
De tota manera, estic molt a favor d'aquest turisme cultural, mos passant la vida queixant-nos d'aquests anglesos, perquè recordem que, tot i que són estrelles de Hollywood, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan són anglesos, al servei de sa majestat, ell sobretot, que va fer de 007, i que està molt bé que se potenciï no només les platges, les escales, els racons ocults de ciutats, sinó coses que ja estan més que explicades, però que no obstant això, poden anar a veure la capella del Santíssim de la Seu, poden anar a la Fundació Pere Joan Miró, que sempre tenen exposicions meravelloses. No ho sé, que haguessin anat en el Caixa Fòrum, també.
M'hauria encantat escoltar els comentaris de la campanya de la capella del Santíssim, no? Què degueren dir, si els va agradar, si no. En tot cas, és una sèrie molt recomanable, on els límits de la dolentia arriben al màxim i del poder, i si vos agraden les sèries de mafiosos, Mobland no és una excepció ni molt manco. A banda d'aquesta qüestió de que tenim en Mirren i en Brosnan per aquí, per Mallorca, ben pendents de la darrera hora del cas Julio Iglesias.
Però sí, es mostraran seriosos. Ahir vos ho comentàvem, que sorprenia que la revista Hola no hagués piulat. Hola va piular ahir cap vespre, va publicar una notícia que deia Hola habla con Julio Iglesias y esta es la situación. Está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Deia el titular d'aquesta notícia. Segons aquesta notícia, a l'altre costat del telèfon, parlant de Julio Iglesias, la seva veu sona seriosa, greu, conscient, que és un moment difícil, però al mateix temps totalment segut de la seva resposta, que diuen de la revista serà clara i contundent i que no deixarà espai per cap mena de dubte.
Els fiscals estan examinant les acusacions presentades davant l'Audiència Nacional sense data fixada per declarar i les dues demandants ho faran com a testimonis protegits. La denúncia se va presentar, ja ho sabeu, el passat 5 de gener i les dues treballadores del cantant gallec estan representades i d'alguna manera també li donen suport des de Women's Link.
L'entorn directe del cantant guarda de silenci. S'ha publicat que Isabel Preisler està consternada amb aquestes declaracions i amb aquests fets, i que el retrat que s'ha fet no és el del Julio Iglesias que ella va conèixer. Tot i que la manera de parlar d'Isabel Preisler molt diferent a la resta d'amics, ella ha dit que no se'n sap avenir, però en cap moment ha fet defenses ultrança, que ara comentarem que han sortit de votador. Segons va explicar ahir cap vespre Beatriz Cortázar, i ara són soles del grup d'Atres Media, el cantant ha ordenat en el seu cercle immediat que guardin silenci, i jo en part ho entenc, perquè per tenir segon quin defensors, déu-n'hi-do. I la seva dona, na Miranda Rinsburger, és l'encarregada de fer de filtre i consolats amics propers que telefonen per demanar pel cantant. Tot i que, segons ha publicat aquest dia, és que ara ja s'investiga tot, fa anys que viuen separats, una mica com ses bessones Olsen, tu a Boston i jo a Londres.
De totes maneres, crida l'atenció l'opinió de la gent que sí que s'ha manifestat. Parlaves de Preisler, però altres sí que han volgut expressar la seva opinió.
Sí, són com a satèl·lits, no?, que han anat parlant i dient la seva. Ha parlat, per exemple, ja ho sabeu, Nana Obregón, però també en Ramon Arcusa, que és un dels integrants del duo Dinámico, o també Jaime Peñafe. La darrera que s'ha pronunciat és l'escriptora Marina Castaño, vídua de Camilo José Cela, que l'ha defensat a les totes de les acusacions que se li han fet aquests dies, i també han de dir que no se'n pot avenir, i evidentment el defensa com a amiga de Julio Iglesias, que és, però com deia en Xisco, ahir ho parlàvem fent el cafè, que d'una manera molt lleugera, tota aquesta gent fa aquestes declaracions i aquesta defensa, i jo no sé, no estic segura, no, estic seguríssima que jo no posaria setmanes foc per absolutament ningú.
Mira, o sigui... com a darrera hora, també podem dir que surt a la llum el missatge a xarxes socials amb el que contractaven a l'equip domèstic, sí. Totes aquestes dones, no? Ha sortit el missatge de contractació.
Reclutaven dones per...
Exactament.
Mm-hmm. Sí, sí. Sí, però que, i sobretot per xarxes, ja, com molt de rebombori, tothom defensant en un Julio Iglesias i defensant aquesta presumpció d'innocència, m'està molt de greu, la presumpció d'innocència és... Però és que la presumpció d'innocència és a un terreny judicial.
Només, és que és això, no, només, la presumpció d'innocència.
No, només faltaria...
Que se pugui defensar, que pugui anar a un judici, sí, que pugui declarar...
Evidentment, però només faltaria que dins el món del comentari habitual... en totes les proves que hi hagi, no se pogués parlar d'aquest tema i se declarés com un secret sumaríssim perquè està en investigació. És que jo crec que ja en el material que ha sortit no hi ha molt de lloc per cap tipus de dubte en aquest sentit. Per tant, presumpció d'innocència, sempre, però la presumpció d'innocència la dona un jutge i la dona el jurat popular si és un jurat que ha de jutjar aquest cas. Nosaltres no tenim per què pressuposar l'innocència de ningú perquè és que ni són ni jutges, ni són fiscals, ni són res. Només faltaria que no se pogués opinar. Ho dic perquè també s'ha parlat sobre el que seria la nostra feina com a periodistes, aquest focus, com si volguéssim enfonsar a qualcú. No, no, jo me limito a comentar el que veig i opinar sobre tot allò que s'ha publicat.
És lògic, i no també hem dit en tot moment que el procés es troba sota una investigació policial.
Clar, és que aquest procés és a les beceroles, és que ni ha arrencat el procés. Ni s'ha pres declaració d'aquestes dues al·lotes, que seran considerades testimonis protegits, per tant, ni ets hi posaran cara, ni sabran com són, perquè només de pensar, recordem, quan se van filtrar les imatges de qui era l'al·lota del cas de la manada, que se van compartir les imatges de les totes i que li han destrossat la vida en aquesta al·lota, que no passarà amb aquestes dues joves que han denunciat en el millor cantant espanyol de tots els temps.
De totes maneres, el que he sentit és que el que se vol és protegir en aquestes al·lotes com apartar-les perquè així no puguin ser ni coaccionades, clar, ni sobornades... Clar, perquè què podria passar a partir d'aquest moment? Per aquesta raó, no? Com a protegir-les en un lloc on no puguin tenir contacte amb la família Iglesias.
Perquè, clar, aquest dia ja han tingut temps d'inspeccionar una mica la vida de Julio Iglesias. L'any 86 ja va sortir un ets majordom parlant de que Can Julio Iglesias era com una mena de sultanat, on ell tenia com una mena d'harem propi de dones que estaven, en el seu servei. Sí, però en Baitiare ara crec que ha decidit fer anques enrere perquè no devia tenir cap tipus de problema, però Navaitiare va publicar les seves memòries, que se deien muñeca de trapo, si
on
no vaig errat.
Que se sentia coaccionada
i que se sentia un objecte sexual per part d'aquest home, que la tenia tot el dia, que li proveïa cert tipus d'estimulants i que la tenia tot el dia fent veta. Per tant, no ho sé, a ningú li ha estranyat aquesta situació.
En tot cas, recordam les paraules de la directora del diario.es, Angie Galvin, qui va venir, o qui du venint pràcticament aquests dies d'ençà que va esclatar aquesta notícia a les nostres tertúlies, col·laboradora habitual, no? I que afirmava que això no era només la punta de l'iceberg, que era només el principi d'una investigació de la qual podrien sortir moltes més proves i, per descomptat, moltes més notícies al respecte. Però, canviant de qüestió, i ara vos volem parlar d'una cosa molt més amable, volem parlar de com es venia al món. Se pot venir de moltes maneres, però hi ha una en concreta, una manera de néixer que cada vegada desperta més interès. Ens referim al part dins l'aigua, una opció que, tot i no ser majoritària, guanya presència en alguns hospitals i centres de naixement.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó...
A Espanya, el part dins l'aigua encara representa un percentatge petit del total de naixements que hi ha, però en els darrers anys s'ha anat consolidant com una alternativa per a parts de baix risc, especialment en hospitals que aposten, Xisco, per una atenció més respectuosa.
Així és. A les Illes Balears, concretament, alguns hospitals públics ja disposen de banyeres obstètriques i protocols específics. Segons dades del sistema sanitari, cada any són més les dones que opten per emprar l'aigua, ja sigui durant la dilatació en el moment del part. L'aigua calenta pot ajudar a reduir el dolor, afavorir la relaxació i disminuir la necessitat d'intervencions mèdiques.
Però com en tota opció, a vegades no és adequada per a tots els casos i requereix criteris clínics molt clars. Per entendre millor com funciona, com és de recomanable o no, quins beneficis reals té i quins són els mites, no?, que també encara envolten els parts dins l'aigua, avui ens acompanya la nostra comare, nana Isabel García, per parlar d'aquests parts tan curiosos, no?, per dir-ho d'alguna manera. Anna, bon dia, com estàs?
Gràcies, molt curiosos i que encara desperten aquesta, no?, sorpresa.
I que en sabem bastant poc, no? Jo soc la primera que te demanava abans de començar l'entrevista. Me deies que havies de demanar precisament dades de quant de parts ha hagut dins l'aigua aquí a Balears aquest
any. Sí, bé, l'he demanat a Son Llats, a la meva jefa, o sigui, no conec...
Per tenir un exemple.
Sí, un exemple. A Son Llats han tingut un 2,4% de naixements a dins l'aigua, han tingut 1.864 parts, si no m'equivoc, i d'aquests 1.864 parts n'han tingut 45 dins l'aigua. Llavors, això és un 2,4%. La gent, a vegades, quan començam a xerrar l'espart dins l'aigua, me demanen, pues, la banyerada està super sol·licitada, hi ha d'haver un munt de gent que la demana. Realment, no, com veiem, les estadístiques no mos indiquen que no són tantes, al final, sobretot perquè aquesta estadística compta els nins que finalment han nascut dins l'aigua. A vegades hi ha dones que fan servir la banyera durant la dilatació i no durant l'expulsiu.
I què és exactament el part dins l'aigua i quins són els casos, no, en què està indicat?
El part dins l'aigua al final és fer servir l'aigua calenta, una banyera molt grossa com de tipus jacuzzi, per així dir-ho, sense xorritos, vale? Sense bimbolles, però per ficar-se dins l'aigua durant la dilatació i durant el part. És un mètode que se fa més servir... A Espanya sempre l'hem de realitzar en tot, vale? Llavors aquí mos hem apuntat un poc més tard en aquest carro, en aquesta moda, entre cometes, no és una moda, però sí com en aquesta manera de tendre un part. I, per exemple, al Regne Unit, que sempre mos duen unes quantes passes d'avantatge, fa molt de temps que el fan servir, tenen molta experiència i nosaltres mos fixem molt en els seus protocols i la seva manera de fer i les formacions que fan elles perquè tenen molta més experiència. I aquí a Espanya cada vegada hi ha més, no? Llavors la meva jefa me deia, l'any passat en van tenir la meitat. Llavors, cada vegada és una opció que se demanda més.
Clar, fins ara pensaven que espart a l'aigua era una cosa com a de hippies, perquè també no n'hi havia hagut tradició, però també té beneficis, que això també s'hauria de destacar.
Sí, sí, és una... sempre que xerrem, no?, de part sense epidural, part en aigua, part a domicili, tal, part a casa, pareix una cosa com a de hippies, però sí que avui en dia sabem, hi ha evidència científica que respatlla que s'ús de l'aigua durant la dilatació, mos ajuda, com bé dèieu abans, a alleujar el dolor, inclús a escurçar els temps d'espart, disminuir els desgarros, els bebès saben que se disminueixen també el nombre d'intervencions, s'ús d'epidural, s'ús d'instruments, per tant, això al final són tot beneficis, tant per sa mare com pel bebè. Llavors, esclar, és un tipus de part on no se fa servir altres tipus d'analgèsia com l'epidural, però sí que moltes dones troben un alleujament del dolor bastant eficaç dins aigua.
I, per exemple, de les diferències que hi podrien trobar entre un part convencional i parir dins aigua, una d'elles és que, si tu vols parir dins aigua, me deies que no pots fer servir l'epidural.
Sí, són dos coses, dos conceptes incompatibles i aquí molta de gent mos ho demana. És un dubte bastant freqüent, no? Quan tu fas servir l'analgèsia epidural, al final és una anestèsia que el que mos fa és disminuir la sensació de dolor i també la sensació de poder moure les cames. Per tant, no estaries per aventura amb la suficient força de les cames per poder manejar-te dins l'aigua, això és un tema. I saltes que al final dus un catèter, un petit forat a l'esquena, igual que quan te posen una via, al final és un foradí molt petit, ¿vale? Però aquest forat a dins l'aigua se podria contaminar amb bacteris, llavors no és lo seu fer servir un catèter epidural dins l'aigua. Són dues coses incompatibles. Sí que poden fer servir, per exemple, sòxid nitrós, el gas de la risa, que també és un mètode, també en podem parlar un altre dia d'això, també se pot fer servir dins l'aigua, ¿vale? Perquè són compatibles, te deixa un poc com si t'haguessis pres dues cerveses, aquestes dues cerveses que no t'has pres en tot l'embaràs, pues jo els dic que aprofitin el viatge. Això sí que se pot fer servir dins la banyera, però l'epidural no.
Clar, com ara, com que envia un part dins l'aigua? Perquè, clar, estem acostumats a veure parts a llits, clar, la comare davant, ajudant que venguis nin, però m'imagino que tu també te deus haver de ficar dins la piscina i deu ser una altra manera, no, de...
Xisco, he vist moltes pel·lícules.
No,
Ha fet gràcia això ara. T'imagines, he de dur, a més, desuniforme amb banyador, per si de cas. No, nosaltres no ho fiquem dins d'aigua. Molt...
Ara mateix acaba de perdre tot glamour.
Amb neoprè.
Exacte, és que jo m'imaginava ser com ara. Ja m'imaginava.
No, perquè l'aigua ja és calenta. No, neoprè no fa falta. Ja,
dins,
ja vas calenteta. Sí, sí. Vas del biquini.
Però no anant sabata, clar.
Clar, per nosaltres és molt diferent de tenir aquest tipus de part, perquè és un part de no tocar. Vale? És a dir, clar, què passa?
Ah, és a dir, és tot el contrari. Ai. És a dir, és zero intervenció per part de... Jo me pensava que havies de ser com a més proactiva, no. I de passes a l'altre costat.
Exacte, tu te poses en el costat de la dona, al costat de la banyera, li dones ànims, li expliques, li ajudes, tal, li dus aigua... El teu paper és un altre, d'observar i no intervenir tant, com a vegades sí que en altres tipus de part s'intervé, no? A vegades és desaprendre el que aprenem en altres situacions. Com vos dic, al final el percentatge de pas en aigua és baixet, llavors a vegades ens costa una mica com posar les mans enrere, no? A vegades i dir, ara no toquis, ara no hagas, no? Per nosaltres és un... Ja m'agrada, eh? Ja m'agrada assistir a aquest tipus de parts. I també una cosa que hem de tenir en compte és que hem de ser dues com ares per assistir un part en aigua, va? És a dir, quan és un part convencional, en tierra, ¿vale? Sense aigua, basta amb una com ara en principi, però quan és un part en aigua hem de ser dues, ¿vale? Més que res perquè si sorgeix qualsevol complicació que han de treure la dona de l'aigua, necessitem mans, ¿vale? Llavors,
aquest seria un requisit, no? Però, clar, sí. N'hi d'ova d'altres, no? Per complir, o que una dona ha de complir quan vol optar a poder parir dins l'aigua. Que ha de tenir o que no ha de tenir o quin requisit ha de tenir?
Sí, quan una dona mos demana que vol parir dins l'aigua, hem de fer una espècie com de checklist, hem de revisar la història clínica detalladament per veure que compleix tots els ítems, no? Cada hospital té un protocol un poc diferent, i això és un poc dins una illa, que no hi ha tampoc tant d'hospitals, fa un poc de, no, de sorpresa, dic, perquè no feien el mateix a cada hospital, no? I que tenen banyera i no tenen el mateix protocol que nosaltres de Son Llatze. Llavors, bàsicament, així resumint, tret de detalls així que puguin ser diferents, se tracta de que l'embaràs ha de ser de baix risc. És a dir, totes les ecografies han d'haver estat bé, totes les analítiques bé, cap complicació del tipus preeclàmpsia, retras de creixement, coses així. Vale? Si tot està ok d'en l'embaràs, és el primer ítem important a complir. I després, quan comença el part, també s'ha de presentar de baix risc, perquè a vegades pot haver un embaràs que hagi estat tot bé i que durant el part hi hagi alguna complicació que mos ho contraindiqui. Per exemple, si aquesta dona romp la bossa de les aigües i el líquid estanyit, el bebè ha fet meconi dins el líquid amniòtic, seria una contraindicació per fer servir la banyera, vale? Per exemple, no? Llavors, bàsicament ha d'anar tot bé. Si tot està bé, doncs mos podem ficar dins l'aigua. Vale? És una...
Però recordem que també ha d'haver una preparació mental, perquè recorda el que ens explicaves just a l'inici, l'epidural no funciona dins l'aigua. O sigui que, per exemple, una persona que no tingui un bon nivell de suport del dolor seria apta.
Sí, jo crec que les dones que volen un part en aigua han de venir molt mentalitzades.
Clar.
Per controlar el dolor amb altres mètodes, no? Molt mental, molta respiració, molt de suport, molta mentalització. I a pesar d'això hi ha dones que ho intenten i no se senten a gust dins aigua. Mos passa molt això, però això aquest percentatge final, no? Dones que mos demanen la banyera, hi estan mitja hora, 45 minuts, una hora, i mos demanen de sortir perquè no els hi ha acabat d'anar bé, no els hi ha alleujat prou el dolor, o no s'han sentit a gust, no? Llavors, sí que requereix una preparació mental, però tot i això és important saber que mai sabem com ens sentirem en aquest moment i a vegades pot ser que no te funcioni.
I després fer marxa enrere, igual que en l'epidural, no?
Clar.
Quantes vegades no la demanes i després... I tot i així, no? Tu pots tenir una idea en ment i quan ets en el moment...
Claro,
tenir una opinió totalment diferent, eh?
Sí, 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 total, perquè pot ser que te fiquis dins l'aigua, no te vagi bé, surtis i demanis l'epidural, que això també la gent mos demana, que no són excloents, és a dir, tu pots provar una cosa i no te condenem a fer servir això fins en el final, és a dir, si no t'ha agradat l'aigua, sortim i provem una altra cosa, menys mal que tenim més opcions.
Totes les facilitats, no? A totes les dones que vulguin provar. I com se prepara una dona per poder parir dins l'aigua? No sé si també ella ha de fer qualque cosa especial o ha de, a banda de mentalitzar-se, no? Si ha de fer qualque altra cosa per poder, perquè vagi bé, no?, que és en aquest sentit.
Realment, no te diria que no hi ha cap preparació especial, no? Més que res això. Ser molt conscient de com he de controlar aquesta respiració, de ser conscient que passaré hores en dolor fins que me pugui ficar dins la banyera, perquè això és una altra, no ben xerrar, però una de les coses que hem de tenir en compte per entrar dins l'aigua és que han d'estar mínim de 5 centímetres de dilatació, és a dir, és un poc més exigent.
Això són moltes contraccions prèvies.
Són hores, bé, hores o no? Bé, a dones que van super ràpid.
s'ha de saber tot.
Sí, s'ha de saber tot. Hem d'arribar a 5 centímetres per poder ficar-me dins aigua, no perquè mos agradi fer sofrir les dones, sinó perquè saben que a vegades ficar-me dins aigua pot espaiar les contraccions, i si no estem de part a part, que sí o sí no s'aturaran les contraccions, que han d'estar molt segures d'això, pues podem aturar un part i no ho volem fer, això. Llavors, han d'esperar que estiguin de 5 centímetres per poder fer servir la banyera. I per això és important que les dones que vulguin, la vulguin fer servir siguin conscients de hauré d'aguantar, hauré de respirar, hauré de fer servir altres mètodes, no? O sigui, molt en aquesta línia, no? I així, i tot i així, moltes vegades, el que hem dit abans, te pots preparar i després no saps com te sentiràs, no?
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, som en conversa amb Locomara en Isabel García, avui parlant de parir dins, dins aigua. Fins ara hem parlat de la preparació de sa mare, però també quins beneficis té per es nadó haver nascut dins aigua.
Sí, com que bàsicament els beneficis pels bebès són que com que al final disminuïm el nombre d'intervencions que fem sobre sa mare, al final això implica una millora també en el seu naixement.
No és que neixi sabent nedar, no?
És molt graciós, perquè quan te sabors dins aigua, clar, això també és un dubte freqüent, no? La gent se pensa que nins s'ofeguen dins la banyera perquè neixen i estan dins aigua. No, no, els nins no respiren fins que no noten que han sortit del medi aquàtic. És a dir, tenen el que es diu el reflejo de buceo, ¿vale? El reflejo de buceo vol dir que la seva glotis, és a dir, el que diguéssim, evita que respiris aigua, vale? Està tancada fins que no surten de l'aigua. Llavors, ells poden estar dins aigua, que els arriba la sang per el cordó umbilical amb oxigen, fins que tu els atreus i ja comencen a respirar fora de l'aigua. És molt xulo, eh? Hi ha vídeos que jo com ara me posen taquicàrdica, un poc, he de dir, perquè són nins que...
Els nins que se troben en sortir, no? Ai, no vull ni mirar-los.
Allò me costa encara, ho he de reconèixer, perquè tinc, jo mateixa tinc ganes de treure un nin de l'aigua, no? Però hi ha nins, vídeos molt xulos que estan uns segons dins aigua, que el nin està amb els ulls oberts, i tu dius, com pot ser que no respire? Doncs pues ells tots sols...
I tenen... qui treu l'infant, el nadó de l'aigua? Sa mare?
Clar, això és, en principi, nosaltres li solem oferir a la dona si vol agafar el seu bebè, ¿vale? Però moltes dones en aquell moment estan en tal moment de xoc, acaben de passar per tal sensació tan intensa que tu els dius, cógelo, cógelo, i estan amb els ulls tancats així, agafades a la banyera, i no t'escolten, pobretes, en aquell moment. Hi ha una cosa que se diu the birth pause, la pausa del parto, hi ha dones que necessiten uns segons per tornar a terra després d'aquesta sensació tan intensa, no? Llavors, a vegades, tu els dius, cógelo, cógelo, i les pobres no responen perquè no poden, no? Moltes vegades són notes és que el agafam li posam a damunt, vale?
No és però sí. Per tothom, no? Seria una manera de descriure-ho, però té molts de beneficis.
Sí, totalment. O
sigui, crec que és un resum. I el manco hem contat el que no sempre se sap, no? D'aquests parts a l'aigua. Recorda'm el percentatge, el manco sollatge.
El sollatge han tingut un 2,4% l'any passat. Sí.
O sigui, que el que és la banyera està sol·licitada, però que també hi ha molta disponibilitat d'aquest sí. tipus de parts, molt desconeguts encara, per això
I
sempre...
I ses comares no entren dins
no,
la banyera.
No, ni se posen un banyador, no. Ni un neoprè.
Tenim uns guants que mos arriben fins aquí per poder ficar la mà dins aigua si ho necessitem per no banyar-mos tot el braç, de fet.
Queda sí. aclarit aquest punt. Com deien, encara se desconeix molt d'aspectes sobre aquestes parts a l'aigua que cada vegada guanyen més adeptes. Ana Isabel García, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
11:31, passen només d'un minut. Uns consells, han de parlar de les espinagades i de que tot està a punt ja per celebrar Sant Antoni.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien me atiende en mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
toca ser feliç.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
Dissabte, a les 14:30, Esports 3 en joc.
Segueix la prèvia des de Son Moix del Real Mallorca, Atlètic Club de Bilbao.
Els mallorquinistes cercaran revertir la situació i que els tres punts es quedin a casa.
Pirata, 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 pirata!
El millor futbol de primera divisió se sent Esports en Joc.
I espera, espera, perquè també ens podreu veure al canal de YouTube d'IV3.
Amb el millor equip radiofònic.
Esports en Joc, a IV3 Ràdio.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IV3 Ràdio.
Toca parlar de Sant Antoni, però millor dit, també, i sobretot en aquestes hores, que jo crec que ve de gust, de la Manjua per Sant Antoni. S'entendria aquesta frase sense un plat tan santantonià, companys, com són les espinagades.
Així és, Marta. Les espinagades són un dels productes gastronòmics més representatius de la festivitat de Sant Antoni a Mallorca, especialment a municipis com Sa Pobla, on aquesta elaboració ha esdevingut un autèntic símbol d'identitat cultural. Es tracta d'una coca farcida, tradicionalment d'anguila, carn, col, espinacs o altres ingredients, segons la variant que es prepara i es consumeix durant els dies de la celebració del Sant.
I més enllà del seu valor culinari, són o tenen un fort component social i festiu. Antigament s'elaboraven en família i es compartien amb veïnats i amb amics, convertint-se també en una part essencial de la celebració popular. Avui en dia continuen sent un element imprescindible de Sant Antoni, tant a les llars com també en els forns i en els restaurants. Per tot està més que comprovat que la gent encomana moltíssim. Podríem dir que les espinagades no només són un plat tradicional, sinó que també són un reflex de la història, de les tradicions i de la manera de viure les festes de Sant Antoni a Mallorca.
I per això volem saludar Miquel Serra, cuiner, influencer i qui ha après... Sí, és vera, és també influencer. Qui ha après tot de sa mare i de sa padrina, també. Miquel, com va? Bon dia, benvingut.
Moltes gràcies per convidar.
Com van aquestes espinagades?
Bueno, ara, de fet, el dissabte penjarem un vídeo d'espinagades.
Molt bé.
No obstant, no les que coneixen tots, en col i això, sinó ses, el que tanquem a casa. En el meu cas
espinagades
tenia...
Espinagades alternatives o de...
No, el que tenia per cases, que és el que jo sempre feia la meva padrina. Pues jo tenia blé d'espinats i jo.
D'aprofitament, no?
Exacte. Un pot de sobre, un pot d'all i greix i jubert.
Bé, Marta, de que ho sap tot de ta mare i de sa padrina, però des de quan, no?, elabores espinagades i com vares aprendre-la a fer?
Bueno, les espinagades les vaig aprendre realment a escola. La meva padrina feia més cocorrois, però a casa nostra sempre s'ha cuinat molt. A casa meva padrina sempre han cuinat moltíssim, moltes recetes, coques. De fet, l'espinagada podien dir que és com una coca tapada, com a Menorca fan. És la mateixa pasta, la pasta se fa amb oli, aigua, farina, llavors ho duceïm. És a dir, les coques tradicionals, si tiràvem cap enrere, no duien saïm. Se va cristianitzar i se va parar de seguir amb les espinagades el mateix. Perquè ara, com les matances, les porcs, Sant Antoni, pues se li posa un pot de seguim. Però se pot fer sense seguim, també. Eh?
I què tenen d'especial les espinagades de Sant Antoni respecte d'altres elaboracions tradicionals? Tu deies, és una coca tapada, pot ser en cuina d'aprofitament, però també és una cosa com a molt de Sant Antoni. La resta de l'any, no me donis per què, però no mos pega per menjar espinagada.
No, totalment. També és com tot, no? És com el torró. Ara hem passat l'època de torró, però també tenim torró un poc abans, en juliol. Bueno, agost, a vegades ja veiem que ja mos posen torrons.
Se me fa estrany, fins i tot al setembre, ja, sobretot aquest de xocolata que agrada tant als nens, que hi ha gent que ja ha llançat a qualque barra, que dius, és que no entenc el mes de setembre que feim menjant torró, perquè és una mica deslocalitzar una mica aquest
plat. Totalment, les espinacades per això s'han de menjar ara, que és la millor època de l'any per menjar coses verdes, la lletuga, col...
Producte de temporada, molt important tenir-ho present.
Jo, una pallessa que és amiga meva, que és de Porreres, me deia, ara és temps d'agafar la lletuga, perquè ha plogut, la terra ha absorbit aigua, ha absorbit nutrients, aleshores tenim el millor producte és ara. I és per això que se fan les espinacades a l'estiu. No hi ha una bona col i bones espinacs i bones bledes, és ara.
Tot en el seu temps, no? Que al final també, per exemple, menjar empanades tot l'any, però és veritat que són per Pasco, que són més bones, no? Per dir-ho d'alguna manera, sí. Perquè ja se'n fa panada tot l'any, tu pots anar a un forn i comprar una panada avui mateix.
Correcte, exacte. Menys, jo soc jove, tinc 29 anys, però m'agrada encara mantenir aquestes tradicions. És a dir, l'època de torró, l'època de torró, l'època d'espinagar, època d'espinagar, època de panades, època de panades. Però sí, amem. També cadascú fa el que pot i el que vol, també. Tampoc no han de ser talibans. Però és això. Ara, per exemple, estic mirant aquest vídeo amb les espinagades. N'hi ha gent que posa anguila, n'hi ha gent que li posa cató.
Tu, què li poses?
Jo li poso anguila. Jo m'agrada molt anguila.
Mira, just teníem un debat aquest matí sobre l'anguila, perquè no a tothom li agrada.
És una mica...
Aquí tens unanimitat, no són del team anguila.
Sí, tenim tres persones que no li agrada l'anguila.
No. Sí. Bé, jo...
És que té un gust com molt fort.
Jo no sé si m'agrada.
Com va dir natiu ahir a Tèntol, l'anguila és anguilosa. No sé si és una...
Això xoteja,
sí,
no? Sí, l'anguila és anguilosa.
Jo no l'he provada mai. Jo me fa tanta... No, no, és que és una cosa... Igual que llengua en tàperes, per aventura m'encantaria, però és una cosa que...
Té la mateixa textura.
Idò, ho poden deixar...
Jo que m'agrada molt la llengua en tàperes, m'agrada la anguila.
Clar, però cada dur una espinagada canònica. O no hi ha espinagada canònica. Tu ara deies, ara és el moment ideal per fer elaboracions que duguin fulla verda. Ara és el moment d'esborratxó. Clar, és un tipus de col que a mi m'encanta, però jo penso que les coses que no les fas amb borratxó, les cols estan bé per altres coses, però el borratxó és imprescindible. Jo, quan feim sopes mallorquines, supos que també per l'espinagada, també ha de ser un tipus específic de col.
Bé, pots emplear el que torno a repetir, un pot de tot, però sí que és vera que el borratxó li dona un gust molt bo i jo l'emplei, sí, quan l'he fet de col.
Sí que hi ha una cosa important, no?, per a aquells que no tenim o que no són tan bons a la cuina, que són més bones de fer que les espanades, perquè tu, quan fas una espinagada, fas com un paquetet.
És superfàcil.
I a l'hora de tancar-los, és difícil tancar-la malament, que sí?
No, molt fàcil. Si la fas és molt, les rons, òbviament, però és fàcil. I, a més, ara anava a dir, les espanades, que les espanades fem estrençant, no?
Clar, que això és complicadíssim. A mi se m'obren totes.
O espessic.
Exacte, o espessic.
Però les espinagades també. N'hi ha zones que fan estrençat. Hem de pensar que les espinagades és com les espanades. És a dir, a les cases de la gent no hi havia forns. Feien en forns comunitaris. Com havien de distingir? Doncs entrençat, o fent unes banyetes. O sigui, les espanades també...
O una marca amb una clau.
Que curiós.
Exacte, correcte. Correcte, sí, sí.
Aquí hi ha moltes hores de panades,
Aquí
darrere.
Hi ha moltes hores de panades, sí. No professionals, però ni remunerades, ni res.
Però sí que és olanes.
Sí, que és olanes.
Són més bones, les casolanes.
Sí,
teves,
sí, sí.
De la feina que du.
Més qüestions sobre les espinagades. Quin consell donaries a qualcú que no ha fet mai i que comença? Perquè, bé, primer, penjaràs un vídeo, has dit?
Sí.
Vale, això per una banda, perquè te poden seguir i a través de les xarxes socials veure un poc el procés. Però quin consell donaries a qualcú que no les ha fet mai?
Jo donaria diversos consells. Primer, la pasta. La pasta no ha de ser molt seca perquè s'ha de poder estirar, perquè quan tu fas el plec l'has de poder estirar. Si no l'estires, se romp.
Val.
O sigui, ha de tenir... un poc, no molt de nervi, però, bueno. I llavors el farciment no ha d'estar molt humit, perquè si està molt humit, a les hores de coure se m'ho rompràs el que s'escull de l'espinagada. I llavors és que s'ha de posar la sal i es prova bo i que ha de tenir un poquet més. Quan preparem tot el que és el farciment, l'hem de provar i que es tingui un poquet saladet o un poquet coenta, perquè la pasta llavors s'absorbeix. I no ha de ser soso, ha de tenir gustet, ha de ser un poc coentet. Jo que soc molt... Jo no soc de la pobla, però... Jo, el meu llinatge serra, jo crec que tirà més cap allà de
tot
coents i gada se coenta. L'espinagada se coenta. I sobretot si...
Sinó que se mengi una altra cosa.
Exacte. Se mengi torró, encara n'hi ha.
Exacte. Que s'acaben les darreres barres de torró.
Exacte,
no?
Correcte. Però no, és això. Jo donaria aquests tres consells. La massa, el farciment i el tema del gust. És a dir, és important provar. Jo, Miquel Calent, quan feia feina amb ell, sempre em deia, has de provar tot.
tot és procés tastant, clar que sí.
Tot,
que
però si no... cuiners estem així.
Perquè gaudiu també. Exacte. Del que és molt important, si no, no t'adones compte si has de rectificar.
Correcte.
Si has de corregir, afegir una micona més de sal. Per cert, per cloure, has dit que tu fas espinagades d'allò que pots trobar, no? Espinagades, sí, d'aprofitament, que deia
l'Ivana. Però també t'ho dic una cosa, espinagades sempre deu espinaques.
Molt important.
Perquè si no, no són espinagades.
En al·lusió al seu nom.
Exacte, exactament. Correcte.
Però les teves preferides són...
Les meves preferides són d'espinacs, col i anguila.
Mira, molt, molt vegi, en aquest cas.
Jo m'agrada molt així.
Miquel Serra, te seguim a través de les xarxes socials. Esperam aquest vídeo. Quan el publiques?
Aquest dissabte, a les 10.
Aquest dissabte. O sigui que si voleu aprendre, teniu una masterclass en directe a través de xarxes socials.
Moltes gràcies per convidar.
Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
A vosaltres.
11:42, uns consells. Es dijous hem de parlar de sèries.
Tres ràdios, història.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Ivetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Ens encanten els dijous perquè dedicam els darrers minuts del programa a parlar de les sèries o un poc preparar-nos com serà aquest cap de setmana, quines sèries podran veure. Aquí teniu tot d'una les més destacades d'aquesta setmana. I al capdavant d'aquesta secció, la nostra mestra de cerimònies, Joana Maroto, que tenim per avui, companya.
Idò, aquesta setmana tenim dues coses, o només he triat dues coses, però que són molt diferents entre elles i que són igual de potents. Una tornada esperadíssima, un drama juvenil molt addictiu i una nova adaptació d'un llibre d'Agatha Christie plena de misteri i de glamour. Així que, si vos sembla, anem amb la primera, que és Tell Me Lies, la tercera temporada.
Tu i jo bien? Ha sido duro, pero tengo que intentar superarlo.
Esta vez tenemos que tratarnos bien. ¿Sigues pensando mucho en él?
Sí.
Obviamente. Si lo del semestre pasado no fue tocar fondo, me voy a cabrear.
Bé, d'entrada, la teniu disponible a Disney Plus. Si no l'heu vista, vol recomanar moltíssim. Jo ahir ja vaig veure el primer capítol d'aquesta tercera temporada i la veritat és que ja me tenen enganxada. Tell Me Lies torna, és una sèrie juvenil basada en la novel·la de Carola Lovering, amb una tercera temporada en què hi veiem, ja ho podeu haver vist en aquests segons del tràiler, més tensió emocional, més secrets i més mentides, més relacions tòxiques també, com si no n'hi hagués hagut abastament en les altres temporades, per jo...
I també molt de tuqui-tuqui.
Tuqui-tuqui, molt de tuqui-tuqui. Sí, 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 sí. La veritat és que sí.
El manco pel que sembla el tràiler...
I te dic una cosa, està... Jo he dit això de drama juvenil, però no és molt juvenil, té bastant de rombos. Vull dir que... bé, està qualificada d'aquesta manera, però...
Per que jo no és juvenil.
No. No, no és massa juvenil, però bé...
O ja juvenil quan ja has complit des de 8.
O quan ja has complit des 40, que és el meu cas. Però bé, ja m'ho he de dir que les dues primeres temporades han estat bastant addictives, la tercera té tota la pinta de ser-ho, se fa molt de flashbacks, se torna enrere en aquesta història, se torna en band, la tercera temporada va acabar amb unes noces a punt de celebrar-se que no sabíem ben bé si se celebrarien precisament per un secret que se desvetllava. En aquesta tercera temporada se comença amb aquesta celebració, ja no vos diré res. En aquest cas, la història reprèn aquesta relació tempestuosa entre en Lucy i en Stefan de Marco, interpretats per na Grace Van Patten i en Jackson White, que decideixen tornar-se a donar una segona oportunitat just a l'inici del semestre de primavera a sa universitat. Però com era d'esperar, el passat pesa massa. Ja l'hem sentit a ella, que deia aquesta vegada mos hem de tractar bé. No se tracten bé. D'entrada, no se tracten bé. És una bona manera de veure l'exemple de tot allò que no s'ha de fer. Val?
Una relació.
Exacte.
O sigui, tot el que suposa patir en
Exacte.
Una relació. Val.
Mentides, indiscrecions, errors dels anys anteriors tornen a sortir a la llum, arrossegant no només a sa parella protagonista, sinó també a tot el seu cercle d'amistats. Hi ha moltes subtrames que estan molt bé dels amics de Lucy i de Marco, cap a conseqüències cada vegada més cruels, més fosques. Una temporada que aprofundeix en els comportaments autodestructius, s'ocupa i també es preu de secrets compartits. El repartiment està molt bé, és veritat. Hi trobam, per exemple, na Kat Missal, na Spencer House, na Sonia Mena, na Brendan Cook, entre d'altres. I ja que hi som, si m'ho permeteu, que crec que tenim temps, aprofito per recomanar-vos una altra sèrie de mentides, que és boníssima, per cert, i que, si no l'heu vista, l'heu de veure, crec que vosaltres sí que l'heu vista, és Big Little Lies. És una sèrie que no només està protagonitzada, sinó també que està produïda per donasses, com na Reese Witherspoon i na Nicole Kidman. És una sèrie no només molt ben feta i amb molt bon guió, sinó que té un repartiment de luxe. En imatges poden veure, per exemple, na Laura Dern, na Meryl Streep, na Zoe Kravitz, també, na Adam Scott, o na Alexander, Skarsgård, que és de True Blood, aquest ros.
I una banda sonora, Joana
Una
Margotó.
Banda sonora,
és
boníssima.
És que l'estava sentint, i quina pena ja haver-la vist.
Que me la pugi i em barrar la dalt. Que és un grup de mares aparentment molt educades, molt ben vestides, molt pijes elles, amb unes vides exemplars, que tenen vides no tan exemplars i que amaguen secrets ben grossos. Per damunt de tot, sororitat entre elles, que això està molt bé, molt recomanable, de veres, no sé si vosaltres, en Xisco, crec que no l'ha vista.
I ja t'atorbes en
sí.
Vores-les,
vale. I l'he volgut de recomanar perquè s'està parlant d'una tercera temporada.
Què dius?
I això ja m'ha... Bé, a vegades no
Però
fa falta...
Però han començat
que...
els rodatges o encara no se sap?
S'està especulant.
Espera bé.
T'esperaràs?
No hi ha res que em faci més ràbia que començar sèries d'aquestes que són clàssiques, que tenen un final obert, i tu vas esperar un any, que després quan les reenganxes ja has perdut una mica ses ganes.
També et dic una cosa, a vegades estirar massa xiclet no és necessari.
S'ha de saber acabar.
Però és que sap què passa? Que és tan bona que dues temporades a molta de gent... Se m'ho ha fet curt. Fins i tot necessari una tercera temporada.
I a part, que no saps quina de les dones està millor en el seu paper.
És que
Nicole Kidman,
si no
ris, i fer pus... Ai, el seu
cognom
sempre costa dir-ho. He fet una espècie
no,
de...
No, i n'hi ha una mescla... altra que és la que més m'agrada a mi, que no he dit el nom i és la que més m'agrada, però és que sempre me fa una mica de vergonya el meu anglès. És na Shailene Woodley.
Ho pots dir perquè jo acabo de dir Reese Witherspoon.
Bé,
o sigui que...
com solcito. Francesita.
Winnie the Pooh.
Però bueno, que totes estan meravelloses, sí. I que l'heu de veure. O sigui, Xisco,
sí,
apunta-te-la,
no, perquè
favor.
És una de les millors sèries.
Però amb això sí que en tu, tant en set sèries com en set relacions de parella, s'ha de saber acabar quantes hores. Mm. I de vegades mos costa. I abandonar el vaixell quan
totalment
ja la parella i la sèrie ja no interessa, no interessa
a
ningú.
I tornant a Tell Me Lies, que jo vos deia que sí. És l'exemple de com no ha d'anar una relació, crec que està molt bé perquè serveixi d'exemple. Vull dir que no vols pensar...
Sobretot per la gent jove,
sí,
tu vols
sí,
dir, no?
Sí, per favor, que la vegin com a mínim per saber que és allò que no s'ha de repetir. Els mols no s'han de trencar. Així que res.
I que també tothom té els seus guilty pleasures i que pot ser una bona condreta, però allà va mirar aquestes cosones.
Exacte.
I no passa res, Joana Marató. Mos has duit una estrena amb una recomanació de retruc i volia saber què més mos dus avui perquè crec que allò que recomanaràs ara m'interessa molt.
És que jo sabia que t'interessaria a tu.
Digues coses.
Mira, és la segona estrena que duim avui i que crec que t'agradarà o te farà gràcia, és Agatha Christie, Les set esferes. Mireu com sona.
Lady Eileen, would you do me the great honor of allowing me to...
Jerry, wait, do you...
Wait! Do excuse me.
Can you attend to that?
Mireu, la teniu disponible a Netflix des d'avui mateix. S'estrena avui, amb aquesta sèrie canviant completament de registre perquè és una estrena que farà les delícies dels amants del misteri clàssic. Netflix presenta aquest Agatha Christie, Les set esferes, que és una ambiciosa adaptació ambientada en l'Anglaterra de l'any 1925, i que l'escriptora va escriure el llibre l'any 1929. Tot comença en una luxosa casa de camp on una broma acaba en conseqüències mortals. El cas cau en mans d'una detectiu inesperada, que és Lady Alien, una jove espavilada i curiosa que es veurà atrapada en una conspiració inquietant que s'exagera... Xisco, no bufis, que me poses nerviosa. Una...
No, he bufat, perquè és que ja fris d'arribar a que nostra.
Una conspiració inquietant que s'exagerà els fonaments de l'alta societat britànica. Són només tres capítols, aquesta sí que vos podeu posar...
No, i l'ambientació és espectacular, sí. La fotografia sí. També, eh?
Sí, bé, són tres capítols, per tant, no hi ha excusa. Com podeu veure amb el tràiler, és espectacular de ben feta que està, i la protagonista és la Mia McKenna Bruce, acompanyada d'un repartiment també de luxe, amb Helena Bonham Carter, amb Martin Freeman, i el darrer que m'encanta, que l'he vist en una altra sèrie que m'agrada moltíssim, que és en Cory Milchhurst, que no sé si ho dic bé, però és el protagonista de La reina Carlota, spin-off dels Bridgerton. Atenció, que aquest mes també parlarem dels Bridgerton, perquè també tornen. Aquest mes,
aquesta
de gener...
assignatura pendent, per cert.
Com pots veure, Joana Marató sempre amant de l'art i assaig. Ella no és gens mainstream, serà la nostra prescriptora de sèries. Ella va a descobrir joies amagades.
Escolta'm.
De sa sèrie Filia... contemporània.
No hem d'enganar ningú.
Evidentment.
Aquí venim a parlar de coses...
No, però hem de dir que adaptacions de Agatha Christie se n'estan fent un munt, la BBC està fent una feina brutal i ara s'ha parat les piles Netflix. Ho dic perquè...
Només amb el segell BBC...
N'hi ha
ja
un parell que són meravelloses. I si vols veure Agatha Christie i els assassinats, és que ho has dit tot, assassinats, conspiracions i detectius, és que jo ja som allà.
És elegant, intrigant i amb el segell inconfusible de la reina del crim.
I te dic una cosa, jo ja trobava a faltar Helena Bonham Carter. O sigui que és vera, és una actriu com a molt autèntica i jo crec que...
Sí, és una trabucadeta de les que mos agraden.
És que agrada molt perquè ho fa ben sí.
És que és la pantalla i tot això.
Fa de mare de la protagonista.
No sé si la vareu veure brutal. Amb el look, la darrera gala dels Globus
sí,
d'Or.
Sí, clar.
Un look
només ella pot anar
se
així.
Se mos va passar per alt comentar el look de Helena Bonham Carter perquè era espectacular, no? Molt, molt autèntic.
Alternatiu.
Molt com és ella.
Alternatiu, com sempre. Però, bé,
a veure, aquí... quina triam, idò?
Bé, jo amb aquest ens de Tell Me Lies perquè ja l'he començat a veure. Vosaltres trieu el que vulgueu. Aquí teniu aquestes tres opcions perquè avui també duim aquesta bolla... de més, bolla extra per si voleu veure recuperar Big Little Lies, però...
Jo per bolla amb aquesta Les set esferes.
Tu ja ho sabia. Drama universitari, intens o misteri clàssic amb vestits d'època. Aquesta setmana la plataforma ho té tot, així que aquestes són les que em volgo recomanar. Ara toca triar si voleu patir amb les mentides de l'amor jove o perdre-vos amb enigmes aristocràtics.
I aquesta segona, sens dubte, també. I ja la podem veure perquè se va estrenar, has dit, fa...
No, Agatha avui.
Ah, Agatha avui, o sigui que avui ja poden gaudir d'aquesta sèrie espectacular, que ja s'acosta el cap de setmana.
Clar.
I per això ens encanta fer aquest repàs de sèries. Moltíssimes gràcies, companys, com sempre. 11:56, repassa el contingut del programa al dia, si vos sembla, començant per Menorca i aprofitant per saludar la nostra companya, Clara i Mamí. Bon dia, com se presenta aquest dijous?
Bon dia, i de ben carregat. Avui parlarem el Dia Menorca amb el president de Sevime, en José Moreno. Els bijuters de Menorca es preparen per començar la temporada de fires. Aquest cap de setmana seran presents a París i després el mes de febrer a Madrid, Sevime. Volem conèixer un poc com seran les tendències d'aquest 2026 que presenten els fabricants de bijuteria. Saludarem després a l'historiador, arxiver municipal Marc Pellicer, conferenciant de Sant Antoni a Ciutadella, i celebrarem Sant Antoni, la vigília de Sant Antoni, amb glosa menorquina en directe avui, aquest gènere de la literatura popular de tradició oral que ve d'antic i tan present en els actes per celebrar el Dia de Menorca.
Moltíssimes gràcies, companya. Seguim el repàs a Eivissa i Formentera. Ens ho explica Laura Tur, com se presenta aquest dijous. Companya, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I es presenta molta actualitat política, perquè avui, com feim el segon dijous de cada mes, habitualment tenim debat del Consell d'Eivissa. Ens acompanyaran representants dels quatre partits que conformen la màxima institució insular per posar damunt la taula i debatre diferents assumptes que han estat notícia en les últimes setmanes. Però també, evidentment, Marta, deixarem espai per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia a Eivissa i Formentera, perquè és dijous i ja la cosa comença a sonar a cap de setmana.
Moltíssimes gràcies, Laura. Repàs els continguts del programa al dia amb Jaume Noguera. Bon dia, company.
I de mira, avui començarem parlant de neurologia, perquè un dels nostres col·laboradors, el doctor Javier Camiña, ha tornat a ser reelegit vocal a la Junta Espanyola de la Societat Espanyola de Neurologia. Però amb ell parlarem d'avanços tecnològics, novetats en aquesta ciència tan nova, perquè fa molt poc que s'estudia la neurologia. També parlarem d'una ONG que s'acaba de presentar fa uns minuts. Mamás en Acció són un grup de voluntaris, no necessàriament mares, que acompanyen els infants que estan ingressats en els hospitals, concretament són els pares a Palma, però que els seus pares no poden estar amb ells durant tot el dia. I també avui amb en Xavi Oliver farem un viatge arreu del món, coneixerem la llengua àrab, concretament, i parlarem de la programació de les festes de Sant Sebastià de l'Ajuntament de Palma. Òbviament, també, en la nostra radiografia mallorquina per part d'en Joan Ferrés, Marta.
Vos escoltam tot d'una, en pocs minuts comença el programa. Abans d'acabar, un apunt important, recordam la notícia amb la qual iniciàvem aquest programa, aquest el dia, la tragèdia ocorreguda a Manacor, on un jove de 18 anys ha mort, el seu germà petit, de només 12, es troba en estat greu, però les darreres notícies apunten que se troba estable, això sí, en observació a la UCI de Son Espases, però sí poden confirmar que el manco, el germà petit de només 12 anys, se troba estable. Recordant que al llarg d'aquest programa han pogut conversar amb el batlle de Manacor, també amb el director insular d'emergències, per conèixer la darrera hora d'aquest succés que tenia lloc avui vespre a les 5:10 del matí en una casa de dues plantes del carrer Sant Francesc, mentre la família dormia. Tot d'una ampliarem els detalls d'aquesta i d'altres notícies amb els nostres companys dels serveis informatius. Nosaltres posant punt i final, tornant demà a les 9. Gràcies per seguir-nos.